de la chat.
Més informació a ib3notícies.com.
Radio. Som grans.
Agafem el relleu dels companys informatius i us donem la benvinguda al territori dels més grans de la tribu. Un dels pocs indrets on podreu escoltar la veu, la realitat i les reivindicacions de les persones grans d'aquesta terra i d'arreu. La commemoració del Dia Internacional de les Persones d'Edat, de l'1 d'octubre, ens agafa enguany entre dues edicions de Som Grans, i és per aquest motiu pel qual no hi dedicarem tot el nostre espai setmanal. I bàsicament ho fem també així perquè, per nosaltres, cada dia és el Dia de la Gent Gran. No basta un dia per any, ni tan sols un dia per setmana. La vellesa és el futur més probable per tots nosaltres i, sincerament, no podem seguir donant-li l'esquena per molt que ens costi mirar-la als ulls. La societat camina inexorablement cap a l'envelliment i el pes de la gent gran és, demogràficament, cada pic més important. No obstant això, aquest pes no se veu reflectit en els mitjans de comunicació, ni en les polítiques públiques, ni tan sols al carrer. Us convidam a seguir les nostres passes radiofòniques per intentar revertir-ho i dibuixar així un demà millor per tots els adults majors. Quan passes de certa edat no et volen ni per netejar escales. Així de cru ens ho ha dit qui serà el nostre primer entrevistat al programa d'avui. És un conegut pobler, actor de teatre i televisió, a més d'actor de doblatge. Es diu Jaume Fuster i en uns instants ens atendrà des de casa seva. El cap de setmana passat s'han vist manifestacions per arreu, protagonitzades per les marees i plataformes de residències de tota Espanya, reclamant una llei de residències que faci d'aquestes institucions uns llocs dignes i segurs per viure-hi, i denunciant la gestió d'aquests centres durant la pandèmia. A Som Grans en parlarem avui amb na Mariví Nieto, membre de Marea de Residències a Madrid. I de tornada a les Illes, la següent aturada serà a l'estació de la Salut, amb l'entrenador personal Artur Kellner. En aquesta ocasió xerrarem de com han de ser les sabates esportives per a les persones grans. Ho farem amb l'ortopeda Tomàs García. I les històries majúscules d'avui aniran dedicades a l'actriu Sofia Loren i els seus fantàstics 86 anys, compartint estudi i micròfon i fent-se càrrec de la producció executiva de tota la sessió. Comptam, com sempre, amb la Mireia Balasch, i el nostre equip d'avui es completa amb en Lluís Fortesa, encarregat del control tècnic del programa. Començam.
Els grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Sa pobla estimada, terra oberta, ara tancada. Avançar cap al poble i pensar: ja sóc a casa, aquí res no em pot passar. Veure els camps plens de vida just abans d'arribar, els safarejos plens d'aigua a punt de regar i la sembra crescuda a punt de plegar. La torre de l'aigua, com si d'un fort es tractàs, immensa, protectora, els ulls del poble mirant des de dalt, ens cuida, ens vetlla. Als seus peus, el parc, ara buit i sense vida. Així com les escoles.
Potser vos sona la veu d'aquesta locució. L'hem extret d'un vídeo que se va llançar el passat mes d'abril per mostrar la localitat de Sa Pobla, baix el confinament de l'estat d'alarma més dur. És la veu d'un actor, Pobler, conegut d'obres de teatre, sèries televisives d'aquesta casa, com Ous en Caragols, El laberint de passions. També per IB3 Televisió ha fet locucions, doblatges. Va néixer el juny de 1957 a Sa Pobla. Jaume Fuster, company, benvingut al programa.
Hola, bones tardes, moltes gràcies.
Jaume, Sa Pobla no devia ser un indret molt diferent d'altres, en ple confinament dur. Quins records tens d'aquells dies?
Bé, jo he de dir que jo, malgrat vaig néixer a Sa Pobla, fa molts anys que no hi visc. I quan em marca capó, és certíssim d'aquest vídeo, em va cridar, que em declariu que en Marc és nebot meu i aleshores em va dir necessito la teva veu i em va comentar que tenia una idea i que necessitava una veu per posar-li tal i jo sense veure les imatges perquè estàvem tots confinats ell em va enviar el text i jo li vaig gravar per telèfon i aleshores quan vaig veure les imatges vos promet que es me posaren els pèls de punta. Perquè jo recordo un poble, ho he dit sempre, és un poble que tenia molta vida. Quan jo vivia allà, hi havia 3 sales de cine. I era un poble que bullia. I quan vaig veure aquelles imatges, vaig escarrufar, francament. Va fer molta pena. Que, com molt bé dius, no devia divergir gaire d'altres indrets, d'altres pobles, però esteu sempre t'estira més.
Evidentment. 3 cinemes desapareguts a Sa Pobla. Com afecta els actors aquesta actual pandèmia de la Covid-19? No té res a veure amb la desaparició d'aquells cinemes. És una altra història, és un altre moment. Com us afecta?
Mira, jo crec que ha estat una cosa... Molts actors s'han vist molt perjudicats o totalment perjudicats. El nostre crec que és un dels més perjudicats perquè nosaltres sense públic no som ningú. I aleshores, si obris una sala, sigui de cine, sigui de teatre, i no tens públic, no hi ha res cap allà. Vull dir, el millor un partit de futbol se pot jugar sense públic perquè aquí hi ha altres entramats, un partit de tennis, el que sigui, però... Quin sentit té una obra de teatre sense públic?
No, ara que no s'emeten a la televisió les obres de teatre, doncs cap.
Aquí estem. No, sense públic no som ningú, els actors. I clar, el confinament mos ha aturat a tots. Jo, per exemple, jo puc parlar per jo mateix, que jo estic actualment a la companyia d'Almorada, que estàvem fent una tienda en París, un musical basat en l'obra homònima de Màxim Huerta, i teníem un munt de bolos firmats a la península, i va quedar tot a l'aire, i hem de pensar que hi ha gent que viu exclusivament d'això, però ja no de més actors, vull dir, els productors, els tècnics, tot saturat, i clar, mos ha afectat, no molt, moltíssim.
Has sentit a parlar del concepte edatisme, és a dir, discriminació per edat? I n'hi ha al teu sector?
En el meu sector crec tal vegada un dels que menys, perquè està clar que si hi ha un paper per una persona major, no pot fer un nen de 20 anys, igual que jo no puc fer un paper d'un nen de 20 anys. Vull dir, això sí que ha d'anar amb concordància en l'edat, física. Pots ballar uns anys damunt, uns anys a baix, però això sí. Ara, a dins molts altres sectors sí que m'he trobat amb gent que... O sigui, que directament t'ha dit no, és que he anat aplicar per aquest lloc de feina i m'han dit directament no, o m'han posat excuses. Te puc posar un cas concret d'una amiga meva que ha fet feina tota sa vida a boutique de moda, una de les més importants de Palma en aquell temps, i que després va tancar, com moltes, no?, que se jubilen i bla, bla, bla. I ella té la meva mateixa edat i li han dit que no, i moltes vegades per no dir-li que no, una d'elles li va dir, bueno, però parles rus. Mm-hmm. I li va dir, home, no, dius, em defens un poc en anglès i tal, però rus va fer que no.
Una pregunta i, diplomàtica, no? Per no haver de
molt diplomàtica, que... molt diplomàtica. I, és, i com ella, molta altra gent, i com bé te vaig dir jo un dia, nosaltres en aquesta edat ja no mos volen ni per fer escales netes. Mm-hmm. Simplement que sembla que ja no servim.
I per no què servim. Creus que passa això?
Jo crec que hi ha diversos factors. Més important, diria que avui, evidentment, com deien a Cabaret, money makes the world go around. Mm-hmm. I avui en dia s'estima més una persona jove que li fan un contracte basura i li paguen 12 dècimes i ja l'ensenyarem nosaltres. Enfront, agafar una persona amb una experiència, però que, evidentment, per edat, pel seu lloc, tal, t'acostarà més de bé, però jo crec que és un error gran, perquè, evidentment, la feina no te la desenvoluparà igual una persona. Que en això no vull dir que no haguin de donar oportunitats als joves, evidentment, els joves són el futur, però els altres no som inservibles, no som joguines rompudes. Vull dir, encara podem donar una batalla i crec que important.
Mirant el teu currículum, Jaume, puc treure una conclusió que tu em diràs ara si és falsa o no ho és. Vas començar tard en això de l'actuació i el doblatge. Ho dic perquè no hi vaig res relacionat amb el món de la interpretació anterior a l'any 2005.
Exacte. Jo vaig començar tard professionalment, diguem. Mm-hmm. Val? Vaig estar fent teatre amateur. La primera vegada que vaig pujar un escenari tenia 13 anys i he anat fent cosetes. Després vaig muntar un negoci que era un bar i, com tots sabem, un bar, i sobretot si tu ets l'amo, no te dona temps per res més.
Mm, no.
Absolutament per res més. No tenia ni vida. És dedicar-li la teva vida en el bar. I fins que un bon dia, per una d'aquelles coses, vaig haver de deixar el bar, perquè no era la meva intenció, però bueno, les circumstàncies de la vida, i a partir d'aquí sí que vaig poder començar a fer el que a mi m'agradava. I fins aquí.
Quants anys tenies quan vas fer el canvi?
Això deu fer uns 17... Sí, de 7 de 8 anys. I bé, en aquell moment, clar, encara me sentia... Bueno, me menjava el món. Perquè... que encara me'l menys. Ojo, perquè gràcies a Déu estic bé de salut, ho he passat fotut, fa un parell d'anys m'operaren d'un càncer de pròstata, tot ha anat superbé, jo aquests anys els agraeixo infinitament perquè tot ha anat bé, i la veritat és que jo de salut me trobo bé i tinc molta vitalitat, som un poc cul inquiet i sempre estic fent moltes coses. Però evidentment, quan jo vaig començar estava més ple d'il·lusions. Després també t'endur molt de desenganys, t'endur moltes sobretudes, i arriba un moment que ja t'ha plantejat les coses més per gust que per negoci. Saps?
Mm-hmm. Però bé, si al banco passes gust amb el que fas ja és molt, Jaume.
Sí, no, és que a més avui... Bé, és que jo, també hem de dir, jo no he viscut mai exclusivament de la interpretació ni del doblatge. Uh-huh. Jo tinc una altra feina que la coneix tothom, que som vigilant forestal contra incendis, uh-huh. que és una feina que només m'ocupa l'estiu, en la qual cosa jo tinc tot l'hivern per dedicar-ho a lo que m'agrada. I clar, i quan t'arribes ja a una certa edat, te planteges això. Val. M'ofereixes això, val. A part de la qüestió econòmica, m'il·lusiona, em fa ganes, si ets sí, endavant, la qüestió econòmica passa un segon terme. Uh-huh. No em fa il·lusió ni en que m'adoblis el sou.
M'agrada,
no sé si m'explic.
Sí, crec que s'entén perfectament. Jaume, què és el que més valores si és que hi ha res, d'anar fent anys. I el que més et molesta?
De?
De fer anys.
Ah, de complir anys.
Sí.
Mira, lo que més valor, jo crec que això de la confiança que agafes en tu mateix i la seguretat que te dona l'experiència, evidentment, i això s'agafa amb els anys, no hi ha altra tutia, i de poder dir sí quan vols dir sí i no quan vols dir no. Hi ha una amiga meva que sempre me recorda i diu gràcies a tu he après a dir que no. Però jo li vaig dir en certa ocasió, dic, mira, l'edat mos ha de servir per qualque cosa més que per criar canes i arrues. Quan som joves, mos adaptam, si surts amb una pandilla, a la pandilla, perquè si un dia has decidit anar al cine, maldament tu no en tinguis ganes, per no quedar-te tot sol, vas anar al cine, a la pandilla. Això en aquesta edat ja no. I això és un exemple tonto, no? Però en aquesta edat ja no. No tinc ganes de sortir? No surt. Amb aquesta cap meva que estic superbé. Tinc ganes de sortir? Sí. Venguis tu o no venguis, ja surt. Saps? Això crec que és un dels avantatges. Ses desavantatges, evidentment, que boca van mermant les teves actituds físiques, que quan no te fa mal d'una cosa te fa mal l'altra. Malgrat, jo te puc dir que són d'aquestes persones que me miren al mirall i no reconeix que la persona que hi ha en el mirall, perquè jo em sé que et sentim de 25 anys. Mm-hmm. I jo crec que això mos passa molt.
Mm-hmm. Sí.
I al contrari, hi ha gent molt jove que la veus que fa una vida de vell, no? Perquè tenen un altre esperit, perquè tenen un altre tarannà. Jo, com te deia, som molt actiu, tinc molta ganes de fer coses i que com que la salut m'acompanya i l'energia m'acompanya, doncs ho faig. Ara, molestar-me, me molesta això. Per exemple, jo tenia una melenassa, reina meva, i ara estic calb, i d'ai, què hem de fer?
Adaptar-nos, ja ho veus.
Adaptar-nos, i és el que hi ha. És el que hi ha. Jo crec que saber envair en dignitat és el més gran que pot fer una persona. I si tu ets, si tu és i te comportes en concordància amb l'edat que tens, jo crec que no sé, que ho has de dur bé i ho has de dur amb dignitat, perquè tu has nomenat a una gran dama com la Sofia Loren, que està esplèndida en els seus 80 anys, s'haurà fet retots, és igual, molt bé, però no està en amarratxa, en el meu mode de veure. Hi ha molta gent que va ser de cirurgies, no els, ni els reconeixes. Tot és molt respectable, però jo crec que saber envair amb dignitat és molt important.
Deies que ets molt actiu, em sembla que et cuides físicament, no? I intel·lectualment també fas exercici?
Sí. Jo soc molt aficionat, per exemple, a fer sudokus, m'agrada molt llegir, i en un joc que me va instal·lar una neboda meva en el WhatsApp, que se diu World Brain, i que vessa com una sopa de lletres, però que no du cap ordre ni concert i te tornes boig de vegades per completar un panell. I això m'enganxa molt. Això m'enganxa molt. I és un gran exercici. Diuen que sudokus també, i com que si meva feina m'ho permet, faig molt de sudokus i faig molta de word brain. A part, ja t'he dit, de llegir, de... Jo, per exemple, siguent ja gran i tenint esbar, que com te deia no me deixaves ni temps lliure, ja me vaig encabotar amb aprendre anglès, perquè clar, quan jo estudiava l'idioma estranger, estem d'empatxi, l'idioma estranger que estudiàvem era francès. Avui en dia francès te serveix molt poc, l'anglès és l'idioma universal, no? I me vaig treure fins a 5è de l'escola oficial d'idiomes. Mm-hmm. Val? He seguit llegint un poc en anglès i tal, i de fet, mira, no sap mai per quanta sa vida, ara mateix acabo d'acabar un reportatge per una senyora anglesa que viu aquí sobre la trajectòria del poble gitano, i l'he fet tot en anglès, la qual cosa m'ha encantat, vam d'aprendre tot el guió en anglès, i jo crec que aquestes coses t'ajuden a seguir, diguem, amb la ment activa també.
sens dubte.
A part, m'agrada molt la decoració, ara estic planejant, per casa visc en el camp, en una casa en el camp, amb la meva parella, i estem planejant unes reformes, i estic dibuixant, i estic pensant, i estic tot el dia estic capilant. I això és el que a mi em dona vida.
Ho comentàvem fa uns dies fora micro amb en Jaume Fuster. De vegades que te demanin que triïs una sola cançó que t'agradi és una tasca bastant complicada. Però nosaltres, no obstant això, ens solem quedar amb la primera tria dels nostres convidats per allò de l'espontaneïtat i perquè probablement ens diu qualque cosa del seu moment actual. La cançó elegida per en Jaume Fuster per tancar la conversa és una d'en Serrat, Aquelles pequeñas cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la...
Jaume, tu també plores quan ningú te veu?
Moltíssimes vegades. Moltíssimes, perquè el fet de complir anys també significa que anem deixant moltes coses pel camí. Vas perdent familiars, vas perdent pares, vas perdent amics... I de vegades, quan diuen Serrat, aquelles pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón, un dia els ho trobes i sí, se llagrima te roda. De fet, és una cançó, que a mi m'agrada molt cantar també, és una cançó que no l'he pogut cantar mai sencera. Se me fa un nus a gargamella i no puc. No puc. Ben, Serrat és un mestre.
El deixa a ell, idò, que canti.
És un mestre.
Jaume Fuster, company, actor i gran veu d'aquestes illes. Moltíssimes gràcies per haver passat pels nostres micròfons i espero que fins la pròxima.
No, moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies per la tasca que feis, perquè com tu molt bé m'haveres comentat, hauríem de mirar de donar una mica de visibilitat a la gent gran, perquè hi ha gent molt vàlida. I no estic parlant per mi, evidentment, però hi ha gent molt vàlida.
Et podríem incloure.
Un plaer parlar amb vosaltres.
Igualment, Jaume. Cuida't.
Fins sempre, i aquí me teniu pel que vulgueu.
Som grans. IB3 Ràdio.
Yo he nacido en Gaza en los años 80. No sé si recuerdan, había la intifada.
Cuando era niña, una monja me va a trobar un día plorant y me va a decir, ¿qué te pasa? Y yo le voy a decir, nunca he dicho papá a nadie.
A les etapes de confortabilitat, els aprenentatges, en el meu cas, han estat molt menors.
Societat Anònima, el programa que et presenta a IB3 Ràdio els episodis de vida més humans i sorprenents. Dissabte, a les 3 del capvespre, amb Toni Traveria.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. El Mallorca va guanyar.
Com diria en Xisco Díaz, va marcar un gol més que l'altre.
Això mateix.
És el que hi ha.
Venim de la mierda, luego volvemos a la mierda y ahora saldremos de la mierda por nuestro...
Podria parlar un poc millor.
Ja que no vais a hablar de Rafael, que està a punt d'empezar el Roland Garros, con su edad, con sus lesiones, con sus tirones de calzoncillos de dentro del culo, con todo esto empezará Roland Garros.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A internet ib3.org.
Som grans. IB3 Ràdio.
Tal com vos hem dit al sumari, avui venim reivindicatives i volem fer-nos ressò d'un moviment que toca molt de prop als oients de Som Grans. Ens referim a Marea de Residències. Mireia Velasco,
hola. Hola, bones tardes. Aquest és el nom d'una plataforma nascuda a la Comunitat de Madrid que integra treballadors de centres geriàtrics i també familiars de residents. S'ha extès a bona part de l'Estat i aquest dissabte, el dia 26, van protagonitzar una manifestació pel centre de la capital molt nombrosa.
El seu objectiu és dignificar la vida dels residents i, alhora, la feina dels treballadors. Exigeixen una llei que marqui els mínims que un centre per persones majors ha de complir i que així, en el futur, no es repeteixin situacions tan desagradables i tan denunciables com les que tots han pogut comprovar enguany.
I per xerrar-ne, a l'altra banda del fil telefònic, tenim a Namaribí Nieto. Ella és membre de Marea de Residències, tiene su madre en un centro de Alcorcón i està convencida que esta marea llegará muy lejos. Maribí, buenas tardes y gracias.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Para empezar, si te parece, cuéntanos un poco cómo estás después de la manifestación del sábado, ¿no? ¿Cómo te quedó el cuerpo y la esperanza, las energías?
Pues estoy muy satisfecha porque salimos a la calle en casi 20 ciudades y localidades de todo el territorio español. Entonces, bueno, pues lo llevábamos tiempo preparando, pero ha sido la primera manifestación o concentraciones, porque no hemos podido hacer manifestaciones en todo el territorio debido a las medidas de seguridad y los protocolos de seguridad. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues para hacer la primera creo que ha habido una respuesta muy, muy satisfactoria por parte de Marea de Residencias y de los colectivos que nos han apoyado en los distintos territorios. En Baleares fue CAP en Avant y bueno, y creo que ha sido un éxito, la verdad. Estamos satisfechos.
Explícanos un poco cómo funciona Marea de Residencias. Es un movimiento horizontal, asambleario, integrado por quiénes, ¿no? Y cómo funcionáis y os organizáis, por si alguien nos escucha, ¿no? Pues tiene interés en formar parte, o hay alguna asociación de personas mayores que dice, yo también creo que tengo que estar ahí, ¿no?
Pues Marea de Residencias surgió hace un año. Nació, es verdad, en Madrid, pero siempre hemos tenido un espíritu para que este movimiento abarque a todo el territorio español, sea nacional, sea una plataforma estatal. Uh-huh. Empezamos hace un año, bueno, pues distintas plataformas de familiares en distintas residencias de la Comunidad de Madrid, viendo las grandes deficiencias que tenían y los problemas que teníamos en común dentro de todas las residencias, nos reunimos un día y formamos este movimiento ciudadano. El movimiento es asambleario, es un movimiento ciudadano, no tenemos una estructura piramidal. Aquí cabe todo el mundo y nuestro objetivo pues es efectivamente que en distintos lugares del país pues se nos vaya uniendo gente que efectivamente tenga o esté de acuerdo con nuestras reivindicaciones y que tenga problemas o algún familiar en alguna residencia que detecte que tenga los mismos problemas que nosotros. Efectivamente, como bien has dicho, está integrada por familiares, por trabajadores y por ciudadanos que quieren participar y apoyarlo.
Que son sensibles, ¿no?, a esta necesidad, podríamos decir. Todos seremos mayores, a todos nos puede pasar, o que nuestros padres o nuestros familiares o nosotros mismos necesitemos esta residencia y, claro, las condiciones tienen que ser dignas, ¿no? No sé si en tu caso, que eres hija de una persona que está en residencia, te has encontrado con alguna cosa que no te ha gustado y eso es lo que te ha movido a formar la plataforma. Uh-huh. A nivel un poquito ya más personal, ¿no?
Sí, no hay problema. Yo ya era miembro de la plataforma de familiares en la residencia de Alcorcón, que es donde reside mi madre. Es una residencia 100% pública. Y hace 5 años que ya nosotros en Alcorcón detectábamos que había pues unas carencias muy acusadas de personal, de atención directa, en las instalaciones estaban obsoletas, falta de material, de atención. Y entonces formamos una plataforma de familiares. Y posteriormente, pues sí, nos dimos cuenta que esto estas carencias las tenían en casi todas las residencias de la Comunidad de Madrid, y posteriormente nos dimos cuenta que esto sucedía en todo el estado. Entonces lo que quisimos es aglutinarnos, pues para tener más fuerza.
Claro.
Y bueno, fundamentalmente Marea de Residencias lo que está reivindicando es que haya un marco legal estatal en el que se fijen unos ratios en personal directo que sean proporcionales al grado de dependencia de cada residente. Uh-huh. Y al número de residentes.
Pero que afecte también a las privadas, que son la mayoría.
Que afecte a todas las residencias.
Un mínimo para todas, públicas, concertadas, privadas.
Efectivamente, ¿vale? Que no se puedan salir de esa ley. Bueno, nosotros, por supuesto, abogamos por una gestión pública.
Claro.
Porque a las gestoras privadas de las residencias buscan su propio beneficio. Y el beneficio que obtienen es, pues, rebajando personal, en las dietas, en los materiales, en pañales y demás. Ese es su beneficio. De ahí uh-huh. sacan el beneficio.
Claro.
En detrimento de los residentes, obviamente. Entonces, nosotros abogamos, por una gestión pública. Y que además el Estado controle esas gestoras. Que sean las instituciones las que controlen que esas gestoras atiendan bien a los residentes.
Y en lo que respecta a los trabajadores, que muchas veces se dice que hay pocos, que la calificación quizá no es la que toca, que los cualificados pues se van directamente a hospitales y no a residencias, y se crea como dos cuerpos médicos distintos, desequilibrados, con condiciones laborales muy distintas.
Claro, nosotros hemos apoyado, y eso lo tenemos clarísimo, 100% a los trabajadores que atienden a nuestros familiares, porque tienen una situación muy precaria laboralmente, ya no solamente en salario, sino en las condiciones en las que trabajan. Bueno, en la epidemia esto se ha puesto en evidencia. No han tenido materiales, no han tenido EPIs, y ha habido muchísimos contagios del personal. Había residencias que tenían más de 80 personas de baja, de personal sanitario de las residencias. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que queremos es que además en esa ley se recoja que ellas puedan trabajar. Hablo de ellas porque está muy feminizado el sector.
Hay pocos enfermeros, ¿eh?
Hay pocos enfermeros y pocos técnicos de auxiliar. De auxiliar de enfermería, ¿vale? La mayoría son mujeres. Entonces, bueno, ellas necesitan trabajar con suficiente material y ser suficientes para poder cuidarles bien. Si no, es imposible que abarquen a darles una higiene en condiciones, a hacerles sus cambios posturales y todo lo que requiere una persona, que no nos olvidemos que la mayoría son grandes dependientes, porque las personas que pueden permanecer en su casa normalmente no ingresan en una residencia, normalmente se quedan en su casa.
Claro, y tal, sí, sí.
Las personas que están en una residencia es porque realmente necesitan, no se pueden valer por sí mismos, uh-huh. son dependientes.
Mariví Nieto, miembro de Marea de Residencias, muchas gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte. Estaremos ahí, siguiendo vuestros pasos.
Fenomenal, muchas gracias, y animo a todas las personas de vuestra comunidad que, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pues tenemos una web y seguro que aglutinando podremos conseguir nuestros objetivos.
Claro que sí. Hasta pronto.
Adiós, hasta pronto.
Som grans. IB3 Ràdio.
Els nostres peus van canviant amb l'edat, i el més probable es que vagin tornant més delicats o que el manco modifiquin en alguna mesura la nostra forma de moure'ns. És així. Quines sabates esportives hem de triar per posar-nos a fer algun exercici físic? Doncs l'entrenador personal de sèniors, Artur Kellner, ens n'ha cercat les claus principals.
Grans d'all amb Artur Kellner.
Hola, Artur.
Hola, Natàlia. Moltes vegades en aquesta secció hem començat parlant de les caminades i de la marxa esportiva, que són exercicis aeròbics que milloren la nostra salut. El calçat és fonamental per a aquesta activitat. Per a donar assessorament, comptam amb l'experiència de més de 25 anys d'un gran professional, que és en Tomàs García, d'Ortopèdia Mallorca, situat al número 6 del carrer Agustí Boades de Palma, molt a prop de la seu de la Creu Roja. Hola, Tomàs. Què hauríem de tenir en compte per desenvolupar una activitat física moderada quan som grans?
Hola, bones tardes. En principi, hem de tenir en compte un calçat adequat per realitzar la marxa esportiva. A més, el meu consell, abans de començar a realitzar l'esport, hauríem de fer una inspecció dels peus. Hi ha moltes persones majors que no volen fer una activitat esportiva per dolències en els peus, cames o esquena. En aquest cas, han d'anar a un professional sanitari que els pugui assessorar i ajudar amb les seves dolències. I moltes vegades, amb unes ortesis plantars a mida, es poden mitigar i solucionar dolències no només als peus, sinó també als genolls i esquena. No oblidem que els peus suporten els pes del nostre cos.
Quin és el tipus de calçat més adequat? Es pot utilitzar sempre o millor només durant l'activitat?
N'hem avançat una mica amb les qüestions que li hem plantejat amb en Tomàs, perquè estem tenint alguns problemes tècnics ara mateix per escoltar-lo. Arturo?
Sí. Com és la durabilitat d'aquesta sabata esportiva? Són com les rodes d'un cotxe que cal canviar-les amb el temps? Tu què trobes?
En quant a la durabilitat del calçat, està molt bé a símil de les rodes d'un cotxe, ja que les esportives són com les nostres rodes. Sí que tenen una durabilitat. Per exemple, les esportives de fer running, depèn del model, s'aconsellen canviar cada 600 o 700 quilòmetres correguts. En el calçat per caminar, també l'amortiguació i desgaste de la sola s'ha de comprovar per a poder realitzar sempre l'activitat esportiva en condicions òptimes i no forçar el peu.
Bé, segons el que ens ha dit en Tomàs, per parlar també del tema del tipus de tancament de del calçat, perquè hi ha diversos tipus, no? O sigui, en cordons clàssics o elàstics o tancaments amb velcro, per als nostres amics de Som Grans, per veure quins serien les més convenients, pues, en Tomàs mos diu que efectivament els cordons clàssics de tota la vida és el millor sistema per ajustar com cal, no? És a dir, ben aferradats. Està clar que gent que potser tingui dificultats, potser utilitzar el velcro seria una cosa interessant, però en principi els cordons són el més adequat.
Mm-hmm. I Artur, crec que hem pogut recuperar un dels testimonis que volíem escoltar abans d'en Tomàs García.
Sí.
Tu li havies demanat quin era el tipus de calçat més adequat, no? I si es pot utilitzar sempre.
Efectivament.
O només durant l'activitat.
El calçat més adequat és el que està concebit per fer aquella activitat esportiva a la qual farem. Per exemple, unes esportives de running no són més aconsellables per caminar, degut a les característiques del calçat, ja que estan concebides per l'absorció de l'impacte sobre tota la planta del peu, on rep el major impacte. I, per exemple, per fer norwalking, que és caminar a bon ritme, necessitem que l'esportiva amortigui en el taló, perquè són més pressió rep l'impacte. Al igual que unes esportives còmodes per a la vida diària, no són aconsellables per fer una activitat esportiva per lo mateix que he comentat abans, ja que no tenen les qualitats que es requereixen.
I com comentava en Artur Kellner fa uns instants, li havíem proposat també a en Tomàs García, ortopeda d'Ortopèdia Mallorca, que ens expliqués quin tipus de tancaments de calçat eren els més convenients per a les persones grans. Escoltam la seva resposta.
Tipus de subjecció del calçat. Com has dit, hi ha diferent tipus de subjecció per a les esportives. El meu consell és l'utilització dels cordons, ja que subjecten millor el peu. També entenc que aquest programa està dirigit per a persones de 60 anys en endavant i que, per exemple, el velcro seria una solució més fàcil i còmoda. Però per realitzar qualsevol activitat esportiva és necessari que el peu vagi subjecte. A més, hi ha persones que pateixen d'inflamació dels peus i, per tant, els cordons són sempre la millor opció per a regular la pressió del peu dins la sabata.
Tomàs García, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
I gràcies també a tu, Artur, perquè ha estat una secció ben útil per explicar als nostres oients quina sabata esportiva han de cercar, no? Quan, abans de que se posin a fer qualsevol tipus d'exercici físic moderat o intens, mirar-se els peus, no? I triar bé...
Sempre abans de començar qualsevol tipus d'activitat, veure com funciona tot això.
Clar, veure en quin estat es troben els nostres peus també, i en aquest cas és una bona idea igual anar a un professional de l'ortopèdia com en Tomàs García, d'Ortopèdia Mallorca, ubicat a la ciutat de Palma. Aquí, des del programa, agraïm moltíssim la seva participació. I com sempre, a dur terme el nostre entrenador personal de capçalera, Artur Kellner. Ens retrobam la setmana que ve.
Vos retrobem, Natàlia.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Són les 6.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8:34.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui, parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
És participació.
A IB3 Ràdio. Som grans, amb Natàlia Blanes.
El 20 de setembre, una de les estrelles del cinema italià i nord-americà, Sofia Loren, va bufar 86 espelmes, déu-n'hi-do. I ho va fer amb alegria, acompanyada d'amics i de familiars. A les històries majúscules del programa d'avui ens la trobam a ella i també a la gran Mireia Balès, gran com a persona, tot i que no gran en edat encara, i en Jordi Caballero.
Sí, una vegada més fem servir la seva veu. Ho farem perquè queda bé això de parlar, de sentir més veus, i que parlem de cinema, música i fer com un reportatget. Avui el reportatget que hem fet és sobre Anna Sofia Loren, que ha fet 86 anys. Ella és una dona lluitadora. Si la veus, realment continua estant esplèndida, encara regala aquesta vitalitat que regalava fa 50 anys, i hem pensat que està molt bé repassar la seva filmografia i, sobretot, la seva veu. Totes les cançons que escoltareu, la veu és d'Anna Sofia Loren. Ella canta i, bé, el que hem de fer crec que és escoltar-la amb ella i en Jordi Caballero, que també canta, però fora del micro.
Idò.
As it smiles over you when you dreaming blissfully, dreaming flying free.
Sofia Loren, quants homes i quantes dones han sospirat per poder rebre'n una mirada o moure's amb la seva elegància. Loren brilla, continua actuant i el 2009 encara cantava. Li va donar l'oportunitat de fer-ho al director Rob Marshall. La seva és una de les interpretacions més recordades del musical Nine, on l'actriu italiana compartia cartell amb Daniel Day-Lewis i Marion Cotillard.
Oh, dream of your youth when I'm still by your side. Dream of your manhood, pray I'm there to guide you. And when you grow old, how my love still will shine.
La seva carrera, però, havia començat molts anys abans, a Itàlia.
You wanna be americano, americano, americano. You were born in Italy.
Sofia Villani va néixer a Roma el 1934, però va créixer prop de Nàpols. Als 15 anys va començar a participar en premis de bellesa i ben aviat va conèixer qui seria el seu marit, el productor cinematogràfic Eduardo Ponti. El 1950 va treballar en diverses fotonovel·les i un any després va fer de figurant a Cuo Vadis. Va obtenir petits papers a pel·lícules italianes que es van fer grans quan es creuà en el seu camí Marcello Mastroianni. Les portes de la fama se li van obrir de bat a bat i a comèdies com La ladrona, Su padre i El taxista se li van sumar pel·lícules amb estrelles de Hollywood, Frank Sinatra, Cary Grant i Clark Gable, entre d'altres. Justament amb ell va treballar al film Capri, on surt la famosa escena de Tu bufó l'americano.
Tu bufó l'americano, americano, americano. Senta me guido papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, pode sente disturba.
Al costat d'Alan Ladd va protagonitzar La sirena i el delfín, un drama en el qual encarna una pescadora que troba casualment una valuosa estàtua al fons de la mar.
Aquí tiene. Cójalo. Es una gratificación.
No se trata de gratificaciones. Si la compañía que usted manda saca mi delfín del fondo del mar, 500 dracmas ni es gratificación ni es nada.
¿Es cierto que tiene el niño y el delfín?
Lo tengo.
Entonces podrá pedir lo que quiera. ¿Qué es lo que más le gusta?
Yo solo quiero tener mucho dinero. Pero para Nico.
Oh. ¿Y quién es Nico?
Es mi hermano. Polilla. Cuando sea mayor irá a la universidad. Como usted.
Amb tot això, Sofia Loren estava bastant encasellada com a sex symbol. Vittorio De Sica va trencar aquest malefici i li va donar el paper protagonista del drama Dos Mujeres. Gràcies a això, va guanyar l'Oscar a la millor actriu. La primera vegada que el guardó es concedia a la intèrpret d'una pel·lícula de parla no anglesa. De fet, Loren no era a la sala quan varen pronunciar el seu nom. L'estatueta la va recollir l'actriu Greer Garson. Corria l'any 1960. Hey, hey, Durant els 70 compagina el cinema italià amb el nord-americà i alenteix el ritme de feina. Participa en telefilms i documentals. El 91 rep l'Oscar honorífic per la seva trajectòria a la gran pantalla i continua treballant. Es converteix en un dels reclams de la pel·lícula de Robert Altman, Pret-a-Porter, una crítica al funcionament del món de la moda. I juntament amb Jack Lemmon i Walter Matthau, protagonitza la comèdia Discòrdies a la carta.
Mama, ¿qué estás
Voy
haciendo?
¡Voy a matarlo! ¡Voy a matarlo!
¡Esto!
Ha intentado robarnos el vino rosso.
¿Tú crees que todo el mundo intenta robarnos el vino rosso?
¡Sí, es verdad!
Este es un pueblo pequeño. Aquí puedes confiar en la gente.
¡Uf! ¿Como Antonio? La próxima vez que toqui el vino, le abro la cabeza como a un melone.
El segle XXI ha estat el de la col·laboració amb el director Eduardo Ponti. El realitzador de films com Entre extraños ha pres Sofia Loren com una de les seves muses i està a punt d'estrenar-se a Netflix la seva darrera col·laboració. Es tracta del drama Madame Rosa i Momo, un reflex de la duresa de la vida dels refugiats africans a la costa italiana. Mentre esperam que arribi, ens quedem amb els consells que l'actriu ens dona per mantenir-nos tan en forma com ella. Cal cuidar-se i no deixar-se endur per la peresa, anar en compte amb el menjar, fer una mica d'activitat física i tenir una mentalitat positiva. Res més.
First of all, you have to really have the pleasure to be able to look wonderful and not be lazy and not doing anything and stay at home just sitting down. Mm-hmm. You have to be careful about the food, you have to be careful about doing some little things, gymnastics, mm-hmm. and be happy.
Bé, potser a aquests consells li podríem afegir un, el de menjar pasta.
Sofía. ¿Sabe lo que me gusta de su país? Que me siento como en casa. Hasta tenemos los mismos gustos. Y por cierto, tienen tan buena pasta. Los fideos, los macarrones, los tallarines, los espaguetis. Esta pasta es gallo. Es deliciosa.
Veus? Acabem amb inspiració pel sopar d'avui.
Sí, hem acabat amb un toc d'humor. I com que encara ens queden uns segons, si et pareix, farem una recomanació als nostres oients, perquè avui comença un festival de curtmetratges, el Festival de Curt de Salamanca, i és online. Això vol dir que el que heu de fer, si voleu veure qualsevol de les pel·lícules nominades, que són 23 curts, el que heu de fer és entrar en una plataforma que el nom Fest Home, que és l'única plataforma que existeix ara mateix per seguir en viu festivals. Entreu a Fest Home i us feu un compte i una contrasenya. És superfàcil. I fins al dia 3 podeu veure els curts i dia 3 hi haurà una gala online que faran a través de YouTube i que quedarà penjada també al canal de Figma.
I val a dir que és un festival de curts sobre gent
persones majors, sí. I hi ha un curtmetratge del qual vam entrevistar el director durant l'estiu, el mes de juny o juliol, Herman. M'han dit que és molt bonic el que ha guanyat. Com sigui aquest, és que tenim, bueno, que tens instint, perquè va ser tu la que vas dir per què no investiguem què hi ha darrere aquest curtmetratge. Però si voleu saber, heu d'entrar a Fest Home, i són 23 curts, cada dia 4 o 5. Dilluns que ve els heu vist tots.
I tant. I si no, que ens segueixin a nosaltres, perquè tu d'aquí uns dies ens contaràs qui ha guanyat
el certamen. I tant. Dilluns parlarem amb el guanyador. I tant.
Mireia Balasc, moltíssimes gràcies. Un plaer, com sempre, tenir-te aquí a la taula al meu costat. Gràcies també a en Jordi Caballero. I l'any 1961, la gran Sofia Loren, aquí recuperam en el tancament del programa, va interpretar per primer pic amb en Peter Sellers aquesta cançó còmica que sentim lleugerament de fons, Goodness Gracious Me. I amb ella ens acomiadarem de tots vosaltres. Sols em queda donar les gràcies a en Jaume Fuster, amb qui hem obert el programa, en Artur Kettner, que ens ha donat els consells per triar les millors sabates esportives per la gent gran. I també gràcies a tots els oients per fer possible que el Manco un pic per setmana
hi hagi uns minuts de ràdio dedicats a parlar amb i sobre les persones grans. Us avançam que pel pròxim programa entrevistarem l'escriptora Dora Muñoz. Fins llavors.
Shall I lie down?
Yes.
My initial diagnosis rules out measles and thrombosis, sleeping sickness, and as far as I can tell, influenza, inflammation, whooping cough and night starvation. And you'll be so glad to hear that both your eyeballs are so clear that I can positively swear that you are well.
Put two and two together.
Four.
If you have eyes to see,
yes,
the face that makes my pulses race is right in front of me.
Oh, there is nothing I can do, for my heart is jumping too.
Oh, we go boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom booty boom 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 booty boom booty boom booty boom. Goodness gracious,
how audacious.
Goodness gracious,
how flirtatious.
Goodness gracious,
it is me.
It is you.
I'm sorry, it is us.